Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Amb vidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius, oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç 12 del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster. Visiti el nostre web fenster.es.
Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat, de les Deus Aventura. Feu les vostres reserves al 696 965 684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. A Vilavisió ens hem traslladat. Ja estem al carrer dels Ferrers 3 de Vilafranca del Penedès. Des del 2 de desembre estem al vostre servei a una botiga totalment nova, des d'on us oferirem tots els serveis de sempre amb la garantia Vilavisió. Recordeu, ara Vilavisió està al carrer dels Ferrers 3 de Vilafranca. Vilavisió, la vostra botiga de confiança.
Ara són les 10 i 6 minuts.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Encetem la segona hora del Penedès en xarxa parlant amb la periodista i documentalista Astrid Soler, que demà presentarà el seu llibre Segon homenatge a Catalunya, un combat de l'autonomia obrera a la Biblioteca Pública Terra Baixa. Per això la Lourdes, de Domenys Ràdio, se n'ha anat fins a la capital del Baix Penedès.
Doncs així, Sílvia, ens hem vingut fins al Vendrell. Estem aquí passejant per la vila perquè, doncs, com bé deies, avui tenim una raó de pes per estar aquí, i és que l'Astrid Soler, doncs, ha escrit el seu primer llibre, el segon homenatge a Catalunya, un combat de l'autonomia obrera. Molt bon dia, Astrid, com estàs?
Hola, molt bé, gràcies per convidar-me.
Enhorabona pel llibre, perquè al final això és un treball de molts anys.
Sí, sí, al final entre una cosa i l'altra uns 8 anys. És veritat que jo no m'he dedicat exclusivament, vull dir que treballo en una altra feina, i llavors això era estones que m'hi podia dedicar, a la pandèmia pel mig, però sí, sí, en total uns 8 anys de recerca i d'anar parlant amb gent i d'anar explicant-me la història per poder recopilar i explicar-ho tot en un llibre.
La Sílvia comentava que ets periodista, que ets documentarista.
Sí, biblioteconomia i documentació. Soc documentarista i bibliotecària, diguéssim, sí.
Com sorgeix? O ja ho tenies pendent, en plan, ostres, vull fer un llibre, no? Que molts companys a vegades ens ho plantegem.
Sí, no, la veritat és que va sorgir de la casualitat. Jo vaig conèixer per un altre tema amb una persona que havia format part d'aquest grup, i va ser una casualitat que ens coneguéssim. Ens vam conèixer per un altre tema. Ell és especialista en temes de camps de concentració francesos, i vam quedar perquè jo estava fent una recerca d'aquell tema. Però després d'això, de parlar d'aquests temes, doncs em va explicar coses de la seva vida, perquè té una vida apassionant d'exili i de tornada a Barcelona durant l'època del franquisme. I llavors, doncs, després buscava jo tota aquesta informació per internet o per llibres, i vaig veure que no hi havia res, que no estava res escrit. I tot el que m'explicava al final era de dir, hosti, això serà veritat o no? I ella em deia que sí, que evidentment podia consultar un premsa de l'època, i tot el que m'explicava era cert, i és veritat, és així, perquè ho vaig poder comprovar. I llavors ell va ser ell mateix que va decidir parlar amb altres companys que havien format part del grup, i si volien, doncs, explicar la història a mi, en aquest cas, i fer aquest llibre. Vull dir que van ser ells que van decidir que jo escrivís el llibre. Jo al principi vaig dir, hosti, doncs no sé si em veig amb cor, però després vaig pensar, bueno, històries i entrevistes i anar recopilant documentació, això sí que m'hi veig amb cor. I després, bueno, fer una mica, no novel·lat, perquè no és una novel·la, però sí una mica que no fos un llibre molt espès de fets i sigles i això, bueno, doncs m'ha costat també la meu, però bueno, em sembla que me n'he sortit.
Explica'ns exactament, perquè tu comentaves que a la premsa o a internet no havies trobat res, i això t'ha costat, doncs, buscar durant molt de temps.
Sí, sí, perquè al final és recollir memòria oral, és ells que m'explicaven tot el que havien viscut, tot el que havien fet durant aquesta època, que són aquests 16 anys de lluita. Ells van començar a lluitar l'any 1972 a Barcelona, lluitaven contra el capitalisme que s'estava imposant, sobre el sistema que en aquell cas era franquista, però en què van estar 16 anys, doncs al final també era durant l'època democràtica, ells també van continuar lluitant, perquè ells el que buscaven era un món més lliure, més feliç, i amb la democràcia van veure que continuava el mateix, no el mateix règim, evidentment, però sí la mateixa censura i la mateixa prohibició que ells la rebutjaven i que no volien. I per tant ells van continuar lluitant fins l'any 88. Llavors, doncs, bueno, doncs, era difícil trobar-los i contactar amb ells, i llavors, doncs, per això tot aquest temps i tot aquest moviment que m'ha costat tant, doncs, arribar fins a aquests 8 anys.
Sí. De fet, em comentaves abans fora de micros que ells no tenien un nom.
Exacte. El grup aquest és un grup autònom, ells es defineixen com a grup autònom de recolzament de la lluita obrera, i llavors ells no tenien nom. Ells, era una decisió que van prendre conscientment i políticament, perquè ells creien que si no tenien nom serien anònims, la policia no els localitzaria tan fàcil, i a més ells, per un tema de seguretat, doncs no es coneixien els noms reals, ni on vivien ni on treballaven. Llavors, doncs clar, era més difícil localitzar a totes les persones que van formar a part, perquè al final és el Pere de Gràcia, el Joan de Mataró, l'Antoni de Poblenou, i llavors, doncs clar, trobar-los. És veritat que ells, després, quan van anar, alguns d'ells els van detenir, llavors es van conèixer a la presó, sabien els seus noms, i aquests encara han mantingut el contacte avui dia. Llavors, clar, doncs posa-li que 10 persones, era més fàcil parlar amb ells, i llavors, doncs, amb aquests es coneixen encara, i de tant en tant es troben, molt de tant en tant, llavors es tenen localitzats. Però sí que és amb gent que van col·laborar o que no van participar tant, o que no es coneixien, perquè clar, aquests quan van estar a la presó, el grup va continuar, per tant no es coneixien tant, era, no sé, busca el Pere de Mataró, doncs clar, és complicat.
Et pots tornar a mico,
és
no,
complicat, clar, sí, sí. Llavors, doncs, bueno, he tingut la sort d'algunes coincidències també, perquè realment, jo t'ho dic, és un llibre de coincidències. Pues, trobar el Mataró el Pere de Mataró, pues, jo què sé, perquè sabien que potser treballava en una feina que era relativament difícil, llavors pues, trobar-lo, bueno, pues, han sigut casualitats, però he acabat trobant això, unes 30 persones, vull dir que estic molt
una
contenta.
Una trentena.
Sí, sí, amb tot aquests 16 anys, vull dir que al final és molta gent que va, després ells són uns 30, però tenen grups de xarxa, diguéssim, o sigui, coneixien desenes i centenars de persones que els ajudaven, perquè no és fàcil tot el que feien des de la clandestinitat i llavors, doncs, i amb l'anonimat. Per tant, estaven a molta gent que els ajudés per qualsevol cosa.
Seria com un Anonymous avui dia.
Sí, sí, clar, és que de fet hi ha molta...
No has inventat res.
Sí, no. Ells sí que van crear, perquè en aquella època sí que hi havia molts partits polítics clandestins, evidentment, però sí que tots tenien nom. O sigui, la cosa aquesta de no tenir nom sí que va ser bastant innovació per l'època, diguéssim, de decidir que no importaven els egos ni els protagonismes, sinó que el que importava era la lluita, i que el que importava era canviar el sistema i que no importava qui ho feia, no? I al final és davant, tots lluitem, tots fem coses, doncs endavant.
I amb sota la confidencialitat aquesta, que em sembla curiosa, perquè al final era un combat. Com va ser? Explica'ns-ho tu,
sí,
perquè t'has empapat.
Sí, ells van començar l'any 72, com et deia, i llavors el que volien era això, canviar el sistema. I llavors sí que és veritat que molts d'ells coneixien i que havien format part d'altres grups polítics de clandestins, però van veure que, per exemple, el que feien ells eren petites manifestacions o tirar octavetes pel carrer o desplegar pancartes, i ells van veure que amb això no canviarien el món com ells volien fer, ho volien fer d'una forma més radical. Llavors ells van decidir, doncs, anar totes i van fer servir l'agitació armada. Es van conèixer alguns i van decidir que no els agradava com estaven actuant i van decidir formar un grup nou a través de l'agitació armada, que això vol dir utilitzar armes com a mètode d'intimidació i de defensa. No farien terrorisme, ells estaven en contra del terrorisme, però sí que les utilitzarien per fer accions. Quines accions? Doncs, per exemple, s'havien de finançar, necessitaven diners. Per fer això, en aquella època, van decidir expropiar bancs. Anaven a bancs, necessitaven un cotxe, necessitaven una maleta per agafar diners i necessitaven una arma perquè fos més fàcil treure diners, vull dir, perquè et creiessin ràpid, perquè si vas sense arma no et donen els diners.
O una pistola de mentida no cola.
Exacte. Llavors, aquí treien diners. Era una acció per finançar-se perquè necessitaven cotxes per travessar la frontera, per moure's, necessitaven pisos per tenir pisos cadascú, per tenir més seguretat. Tot això s'havia de pagar, necessitaven diners. De seguida, és veritat que l'any 73 van detenir els membres del MIL, entre els quals estava el Salvador Puig Antic, que el van acusar de la mort d'un policia. I llavors, quan van veure que tindria penes molt dures, com així va acabar sent, que el van acabar assassinant, doncs ells van decidir crear un comitè de solidaritat amb els presos del MIL. I llavors van fer aquí moltíssimes accions, van anar a expropiar una pedrera, van agafar molts explosius i tenien explosius per tot Barcelona repartits en pisos. Llavors el que volien fer, que van fer realment, o sigui, ho van aconseguir, va ser coordinar-se amb altres grups de solidaritat d'altres països, ja sigui per tota Europa, eh? Era Itàlia, era França, era Brussel·les, era Suïssa. Hi havia grups i llavors decidien, tal dia, tal hora, fem una explosió per pressionar els governs per aconseguir un indult pel Salvador Puig Antic. Llavors, per exemple, el dia 17 de febrer explotava una bomba a París, a Barcelona, que l'havien posat ells.
Sí, coordinades.
Exacte, el mateix dia, mateixa hora, o més o menys, aproximadament la mateixa hora, evidentment. Però llavors això, intentar pressionar, aconseguir aquest indult pel Salvador Puig Antic, que evidentment no el van aconseguir, el van acabar matant. Però ells van fer moltíssimes accions, portaven els advocats de per aquí, de Barcelona, els agafaven l'advocat del Salvador Puig Antic i el portaven a altres llocs de França perquè expliqués el cas, perquè tothom intentés pressionar els governs de cada país per intentar pressionar Espanya per aconseguir aquest indult, que no van aconseguir, però van fer una feina molt intensa, cada dia anaven i feien coses, xerraven. O sigui, va ser molt intens aquells mesos per intentar salvar la vida del Salvador. També fins i tot van intentar treure'l en dues ocasions de
la presó.
Exacte. Que al final no la van acabar fent perquè el Salvador va dir que era molt perillós, que acabarien tots morts i que més valia no intentar-ho. Però van estar molt intensos amb aquesta lluita, amb el Salvador Puig Antic i amb altres membres del MIL. Ells es coneixien, o sigui, que eren amics, vull dir que al final també era un company de lluita, però també era un amic, llavors per això van invertir molts esforços. I per fer aquest comitè, ells van haver de sortir de l'anonimat, perquè aquí sí que van haver de parlar molta gent. Llavors és una cosa que van trencar i quan van matar el Salvador ells van decidir tornar una mica als seus orígens del que volien fer i tornar baixar una mica la infraestructura perquè, clar, havien llogat molts pisos per guardar els explosius i molts cotxes per anar a tots aquests països. I van intentar baixar una mica el nivell. Llavors, a partir d'aquí també van passar altres coses, com van començar les primeres detencions, llavors alguns van intentar exiliar-se van exiliar-se cap a França, altres van tornar i altres es van quedar allà, i aquests que es van quedar a França van continuar la lluita internacional, es van internacionalitzar moltíssim, però sempre hi havia contacte amb Barcelona. Llavors tenien com dos nuclis, un més cap a França i l'altre aquí a Barcelona, que van continuar lluitant, per això en època democràtica, perquè la lluita era el que volien, era canviar el món, i malgrat que va haver la democràcia, per ells la transició no havia canviat res del que... Clar, la decepció, no? Sempre es parla d'aquella decepció de la transició que hagués pogut ser, no? Ells sempre també em deien, el 77, no? que hi havia les jornades llibertàries, que hi havia aquell ambient que deies, l'underground cultural, que ells també van lluitar molt a favor d'aquest underground i el van potenciar molt. O sigui, donar diners a gent que necessitava, no?, en aquella època, a finançar còmics o el que sigui d'aquella època underground. Ells coneixien el Nazario, l'Ocaña, el Pau Riba, tots aquests, i els ajudaven amb tot el que podien, perquè al final la seva lluita evoluciona com evoluciona la societat, perquè recorda que era un grup de recolzament de la lluita obrera, i amb això volien dir que ajudaven els companys, els veïns, els treballadors, els amics, ajudaven amb tot el que podien. Cap on anava la societat? Anava cap aquí. Ara està més la cultura underground, la cultura per un món més hippie, més lliure, més feliç. Doncs ajudem aquesta gent a veure si realment ho aconseguim. Llavors van finançar molts tipus d'aquests culturals que ells estaven implicats, i realment tenien també un grup de cinema en el qual feien pel·lícules i feien moltes fotografies. De fet, la portada del llibre, la fotografia, és de forma part d'això, d'aquesta manera de voler retratar el que s'estava vivint, les manifestacions, les protestes, tot el que es volia fer per canviar aquest món que no els agradava. Llavors, el 73, el 77, va ser un moment de que, hosti, potser ho aconseguim. Després ja va venir el 78, 79 i vam veure que no. Llavors per això van continuar la lluita, perquè el món no havia canviat i tot i que ho havien estat a punt de tocar, doncs no, i van intentar-ho durant uns anys més, fins que al final, el 88, doncs, bueno, van decidir autodissoldre's perquè la societat havia canviat, ja van creure que potser els seus mètodes de lluita no havien de continuar com estaven sent i van decidir autodissoldre's, però que després, com a grup, després ells cadascú va decidir lluitar o no, segons el que creien. Però sí que el 88 van dir, hosti, doncs potser ja, doncs parem, parem.
Clar, vist en retrospectiva, perquè tu les entrevistes són relativament noves, no sé si heu fet aquesta comparació del que es va viure amb el que vivim avui dia.
Clar, no, perquè jo sempre he dit que tot el que van viure ells s'ha de posar a la seva època, perquè ara és impossible pensar el que van fer i col·locar-ho avui a dia i dir, bé, doncs ho adaptem. No, perquè ells ho van viure a l'època que ho van viure i s'ha d'entendre en aquella època. Ara, clar, una expropiació no ho entendríem. Una persona que entri en un banc amb una pistola, tothom ho rebutjaria. Però en aquella època es veu que no. Ells em diuen, és que de veritat, quan anàvem al banc i els clients no t'aplaudien perquè no era d'opció d'aplaudir, no? Però sí que és veritat que ells ho veien pues bé, perquè el sistema més tampoc els agradava. Llavors, pues, que algú lluités i que s'estava a favor. Hi havia una part de la població, evidentment no tota, hi havia gent que era franquista i que evidentment no els agradava, però sí que hi havia una part de la població que ells també volien el canvi, que potser no el feien, no tenien, jo què sé, la valentia o l'empenta de fer-ho, però que sí que estaven a favor. Llavors, pues, si al final és una lluita, pues, bueno, pues, la recolzaven a la seva manera. Clar, llavors s'ha de situar sempre en aquell context. O sigui, si no, ara pensaríem, doncs, són delinqüents, són terroristes, això no s'havia de fer, evidentment. Però en aquell context, en aquella situació política i de la manera que ells ho feien, que tot estava molt meditat, molt pensat, no eren allò on ara entrem aquí i posem explosius i a veure què passa.
No, no. Sempre estava tot molt calculat.
Ah, exacte,
no?
Sí. Ells, ja et dic, el terrorisme el rebutjaven, per tant, intentaven evitar-ho de totes. I llavors, doncs, extrapolar-ho avui en dia no. Però sí que és veritat que, bueno, que jo crec que tot ens influeix, no? Llavors, al final, doncs, som hereus del que som. Ells sí que es consideren hereus, per això el títol del llibre, no? El segon homenatge, que és, com un, evidentment, una clara referència a George Orwell i el seu homenatge a Catalunya. Perquè George Orwell va explicar, doncs, la revolució social del 36 i va explicar, doncs, fer un homenatge, no?, a aquella gent que ho va intentar. I ells es consideren hereus d'aquella revolució social del 36, dels maquis, després també del maig del 68. Jo crec que això, que som hereus de tot el que hem viscut i del que tot el que som. Ells del 36, dels maquis, del 68, i ara, doncs, d'ells es coneix la història, no? Doncs als anys 70 hi va haver un grup que va lluitar per un món millor, per ser més feliços i per canviar el sistema. Doncs, bueno, es coneix aquesta experiència i si algú s'inspira en ells o no tant, evidentment, amb la lluita que ells van fer física de com ho van fer, sinó en el per què ho van fer, no? La importància és aquesta, per què ho van fer i bueno, doncs, ja et dic, moltes de les coses ho van fer, van ajudar molt a la cultura underground, van ajudar molt a França, van estar també a la causa ecologista i contra les centrals nuclears, i van ajudar moltíssim a això, molts pagesos que volien cultivar sense químics, que volien fer agricultura, que en aquella època també era molt nou, tota l'agricultura ecològica, ells van finançar molta gent d'això, vull dir que al final era ajudar a un nou sistema que avui dia, pues, que encara...
És que, clar, ressona moltíssim,
sí,
el que estàs dient
en
l'època actual.
També van ser molt pioners, també és veritat que com que tenien la influència francesa, a França era molt diferent d'aquí, evidentment, i a França, clar, era... Sí, sí, clar, era un altre món i que els va obrir moltíssim. Quan van arribar allà, després d'aquest exili que et deia, hosti, i van viure... És veritat que els inicis van ser molt durs, evidentment, molta gana, no els ajudava ningú, vull dir que és molt dur l'exili, però un cop t'adaptes i veus com funciona i com pots, i coneixes a molta gent, perquè a França sí que hi havia molts grups que encara hi havia, molts exiliats de la guerra, estaven vivint a Perpinyà, vull dir que amb això tens un mínim nucli que et pot ajudar. I després, doncs, bueno, la lluita es va internacionalitzar moltíssim, en conèixer molta gent, i clar, jo que sé, el feminisme, per exemple, doncs, també el van, amb aquest contacte que tenien amb Barcelona, també el van importar cap aquí. Aquí encara no s'estava parlant de feminisme i ells ja van intentar fer moltes coses. En el grup hi havia homes i dones, i les dones actuaven igual que els homes.
És a dir, el paper de la dona era exactament igualitari que...
Exacte, sí. Elles a vegades no li donen importància i els dic que de veritat és que estem parlant dels anys 70. Clar. No podeu extrapolar ara, vull dir, tot el que vau fer és... Amb altres grups ja hi havia dones, és veritat, i... però sempre diuen, bueno, feien com una feina més d'intendència, més d'ajuda, però elles no, elles feien accions igual, podien parlar igual, podien opinar, podien dir que això que dius no m'agrada...
Vull era dir que... pioner.
Sí, sí, no?
És que clar, per això dic la retrospectiva de...
Sí, sí, ells
evidentment... 50, 60 anys.
Sí, clar, no, no, és, sí, sí, venim a innovar moltes coses. Lo de no tenir nom, lo de portar les dones, lo de lluites d'això, de feminisme, d'ecologisme, tot aquesta, això és molt innovador. Per això a mi m'estranyava tant que ningú ho hagués escrit. I al final dius, com pot ser, no? Hosti, pues que quedi recollit en algun lloc. Però era simplement perquè ells no volien, o sigui, no li donaven importància, no és que no volguessin, és que no li havien donat importància i fins no havien tingut mai la...
Fins que
arribes tu. Sí, ja et dic, i la casualitat va fer que, mira, que ens caiessin bé i que decidissin, perquè al final també és que...
Que obrin el seu cor i que confiïn en una persona que no coneixien.
Exacte. Hi ha temes molt delicats, clar, hi ha tema de presó, sempre el tema de la seguretat, llavors hi ha temes que, bueno, que són difícils de parlar, la mort del Salvador Puig Antich també era un tema que és complicat, de sentiments, que molts d'ells, per exemple, potser no ho han explicat tampoc a la família ni als amics, que tenien així com guardat, o també la memòria, perquè des d'això fa 50 anys, ara el dia 30 de setembre del 74, què vas fer?
Clar, no
ni idea,
recordo.
Ni idea, evidentment.
No me'n recordo el que vaig fer ahir.
Exacte, exacte, llavors és molt difícil. Llavors, però és això, amb la premsa, sobretot premsa antiga, situar fets concrets, clar, doncs les explosions o les expropiacions de bancs, doncs això sí que sortia a la premsa, llavors doncs situar-ho cronològicament també m'ha ajudat, perquè això va ser abans o després de que féssiu aquesta acció, o això va ser abans, llavors, doncs, bueno, és un, bueno, una feinada perquè, per això, perquè la memòria, si no l'exercitem, s'oblida, i llavors doncs, costa molt. També ajudava, per exemple, a juntar uns quants, els que són més amiguets, que es podien ajuntar, llavors entre en un dinar, doncs parlant, no te'n recordes d'això? Llavors es creaven situacions molt còmiques perquè de cop deia, no, això no ho vam fer. I l'altre, sí, ho vam fer. I era de, sí, vols dir? Sí, és que més et vas enganxar, jo què sé, una jaqueta amb una, baixant una escala et vas enganxar. I de cop diu, oh, d'això sí que me'n recordo. Llavors, clar, wow. Saps, són aquelles situacions que dius, hòstia, no? De cop se li ha obert la llum d'un flash d'hòstia. Va ser per això. Llavors,
clar, potser també records que vols oblidar.
Clar, seguríssim, moltíssims. Ja, clar, o hi ha altres que diuen, tothom, jo què sé, una acció que van fer 5 persones, doncs totes se'n recorden i una no. Com pot ser, no? Doncs segur que ha sigut perquè doncs no l'ha traumatitzat, perquè la paraula no seria aquesta, però sí que bueno, l'ha colpit moltíssim i doncs que sí, que la memòria doncs ho ha tapat seguríssim, perquè no pot ser que 5 persones ho recordin i una no. Evidentment és que aquesta hi era, però simplement és que, bueno, doncs que pel que sigui doncs no ho recorda. Però sí, sí, hi ha moments molt graciosos, de moltes anècdotes, que també, clar, ells eren joves, ells tenien entre 18 i 25 anys quan van començar, i després, clar, són 16 anys, doncs van creixent, no? Però sí que tots, clar, aquesta lluita revolucionària, aquesta rebel·lió, aquest inconformisme, sempre són més dels joves, i clar, hi ha moltes anècdotes, perquè, clar, d'això tampoc en sabien, també van experimentar, no?
Clar.
I, jo què sé, doncs armes que els hi caien pel carrer, Sí, sí, però ja et dic, la gent, això, això que et dic, que la gent estava més o menys a favor, doncs no va passar res.
No, agafa-la una altra, s'ha caigut.
Sí, exacte, no? Sí, sí, hi ha situacions molt, bueno, o persones que s'aixecaven, que quan veien l'arma, doncs aixecaven les mans sense que ningú els hi digués, saps allò com el Far West, que aixequen les mans amunt,
sí,
i de alto, no, alto, que hi ha
Exacte,
que dius, bueno, pues, no sé, ningú t'ha dit que aixequis les mans, vull dir, tranquil, no passa res, no sé, situacions que... ara parlarem en castellà perquè per dissimular, i de cop tots comencen a parlar en català perquè, clar, et surt de l'ànima, no? Quan estàs nerviós, el primer que fas és parles amb la llengua que tens, no? Però vull dir que, bueno, que van arriscar-se i ho van intentar i moltes coses van aconseguir, vull dir que això no se'ls hi pot dir. Bueno, jo el que vull això, que quedés... No sabia si ho acabaria publicant, això al final Descontrol, l'editorial, va tenir la valentia també de publicar-ho, perquè jo el que volia dir, mira, jo què sé, si al final això en 8 anys, no? Ja no saps si sortirà un llibre, si no, si què em faré de tot això. La meva intenció era de, mira, portar-ho en un arxiu i que quedi com a memòria històrica, no? Posada aquí i que es recordi, que se sàpiga que algú ho va fer. I l'editorial Descontrol, quan ho va llegir, va dir, hòstia, és que això no s'ha explicat mai, és que realment tothom parla, perquè és veritat que el grup no tenia nom, però la premsa, quan la policia, quan va agafar les primeres persones, doncs els van anomenar Organització de Lluita Armada, amb les sigles OLLA, i a la premsa se'ls anomena així, OLLA, i tothom els ha anomenat així.
D'acord, doncs, escolta, moltíssimes gràcies. Esperem que hi hagi més presentacions d'aquest llibre, que et vagin cridant i que puguis presentar una història que... Déu-n'hi-do, que jo no coneixia personalment, ni soc de Barcelona, imagina't.
No, no, clar, és que al final és desconeguda per moltíssima gent, i tant. I és això que dèiem, no? Que si no se'n parla, doncs, escolta, no se sap.
No existeix.
I, exacte, i ells no tenien aquesta intenció perquè no els interessava, i mira, doncs ara coneixem-la tots. Sí, sí.
Doncs, Astrid, un plaer, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa, i endavant amb el que et proposis.
Moltes gràcies.
Sona avui per primera vegada i volem compartir aquesta cançó de Sailor, Will You Lie, que ens durà el flash de notícies. The one, miss me with the extra. Will you float up under pressure?
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:15, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Calafell proposa estudiar la gratuïtat de les escoles bressol municipals. La mesura ja s'aplica al Vendrell amb una molt bona resposta ciutadana. La directora dels Serveis Territorials d'Educació al Penedès, Belén Alcón, s'ha reunit amb l'Ajuntament de Calafell per tal de conèixer les demandes i necessitats del municipi. En la trobada, l'alcalde Ramon Ferrer i la regidora de Formació, Nal Elmesmudi, han posat sobre la taula 4 temes urgents de l'àmbit educatiu local. El primer és la proposta d'ampliació de l'Institut La Talaia de Segur de Calafell. També s'ha parlat de les obres als patis de l'Institut Camí de Mar, de l'aplicació de la gratuïtat dels infants de les escoles bressol, mesura que ja és vigent a les escoles bressol municipals del Vendrell. Finalment, s'ha abordat la necessitat de trobar una solució a la insuficiència de la cuina de l'escola Santa Creu. El ple de Gelida ha aprovat aquest dimarts el conveni urbanístic i el projecte executiu d'obres extrasectorials de l'Agroparc Ametller a l'àmbit de Can Juncoses, situat en un espai de 258 hectàrees. Un cop la Junta de Govern aprovi el projecte urbanístic del sector i la reparcel·lació, l'empresa presentarà el projecte definitiu al consistori amb la previsió de començar les obres abans de l'estiu i inaugurar l'obrador a finals de 2026. El consistori té previst tirar endavant l'aprovació del projecte d'urbanització del sector en la Junta de Govern d'aquesta setmana o a molt estirar la vinent. Un cop fet això, es donarà pas al projecte de reparcel·lació de l'espai, que tot és propietat de Ametller. Mentre avança en l'àmbit administratiu, el projecte ha trobat l'oposició de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, limítrof amb Gelida, i la plataforma Stop Agroparc. Tots dos preparen dues demandes pel que fa a la previsió feta al voltant de Can Juncoses i que, en el cas de Sant Llorenç, planteja un posicionament contrari a la modificació del Pla General. Música. Un jutjat condemna el CatSalut a pagar 350.000 euros a una família atesa a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès per no informar-los que la seva filla naixeria amb síndrome de Down. Segons recullen diversos mitjans, així com l'associació El Defensor del Pacient, el jutjat contenciós administratiu número 6 de Barcelona ha condemnat el CatSalut per la deficient assistència prestada a una pacient embarassada a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i per no informar-la adequadament de la possibilitat de realitzar proves adequades per la detecció de la síndrome de Down amb què finalment va néixer la seva filla, l'any 2018. S'ha fixat una indemnització de 350.000 euros més els interessos legals a favor dels pares i la menor. La demanda va ser presentada pels serveis jurídics de l'associació El Defensor del Pacient amb nom dels pares per responsabilitat patrimonial de l'administració sanitària catalana i es basava en l'assistència mèdica deficient a causa d'un error de diagnòstic, ja que la família no va ser informada en cap moment que la filla que esperaven patia síndrome de Down. Segons fonts del CatSalut, el cas està encara als jutjats en instàncies superiors. Taller gratuït al casal de la gent gran centrat en envelliment i demències a Sant Martí, organitzat pels serveis socials amb la col·laboració de la Creu Roja i que s'ha programat al casal de la gent gran de Sant Martí Sarroca. Serà el dimarts 18 de febrer i el dijous 20, en horari de 11:45 a 2:45 del migdia. Les sessions seran conduïdes per la psicòloga Letícia García, de Creu Roja. Les inscripcions es poden fer fins al dia 13 de febrer, trucant al 93 899 11 11.
Penedès en xarxa.
Són 11:05.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Quan ens visita la Gavi Giral, la cap del Servei Municipal de Consum de Vilafranca, sovint parlem d'abusos i, sobretot, intentem ajudar, aconsellem els afectats com reclamar, com en sortir-se'n. I avui va d'abusos bancaris, sobretot hipotecaris. Gavi Giral, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Per abordar una qüestió complexa com és aquesta, has portat un expert.
Sí, avui ens acompanya el Jaume Miquel Ruiz, que és el president de l'Associació de Consumidors Aquabae Catalunya. Hola, bon dia.
Hola, bon dia. És un plaer estar aquí amb vosaltres.
Ben tornat.
Gràcies.
Clar, és que avui el tema és espès i menut, eh?
Sí, sí, sí.
Clàusules hipotecàries, sentències europees...
Sí, sí, sí. Bé, és que hem pensat que era un tema que torna a estar d'actualitat. És un tema que és recurrent, que ja fa anys que anem abordant, el tema de les clàusules abusives. Avui, en concret, parlarem del IRPH, que és l'índex de referència dels préstecs hipotecaris de més de 3 anys per a l'adquisició de vivendes, i que, bé, doncs ja portem tot un reguitzell, no?, de sentències del Tribunal de Justícia d'Europa, europeu, però que aquesta vegada doncs, sembla ser que obre la porta una altra vegada, novament, a que els jutjats espanyols doncs, puguin declarar aquesta clàusula de l'IRPH com a forma de revisió dels tipus d'interès, no?, que pugui ser declarada abusiva i, per tant, nul·la. No?
Si us sembla, Jaume, Miquel, abans d'entrar en matèria, recordem en què consistia l'IRPH i quan va ser més popular, perquè ha passat una mica la història.
Sí, la veritat és que, a veure, ara mateix trobar-te hipoteques fetes noves amb IRPH és o impossible o quasi inexistent. Però si anem fa 20 anys, una miqueta més, una miqueta menys, ens trobem un munt d'hipoteques que es feien amb aquest índex.
Era un dilema, no? Euribor o IRPH?
Més que un dilema és que moltes vegades era per imposició del propi banc. O sigui, ens trobem moltes hipoteques que al cap i a la fi es troben amb aquest índex no perquè el consumidor hagi pogut influir en vull un tipus d'interès o vull un altre, sinó que directament no tenien coneixement i que era el banc el que prenia l'última decisió. O sigui, o fas la hipoteca amb aquest tipus d'interès o no tens hipoteca.
I en què consistia l'IRPH?
És com el tipus Euríbor, o sigui, és un tipus d'interès que s'aplica a les hipoteques mentre tu vas pagant en la quota variable. O sigui, si tu fas una hipoteca, et trobaves abans que tenies un any o 6 mesos, depenent del contracte, que pagaves una quota fixa durant l'inici de la hipoteca. Finalitzat aquest termini, començava l'interès variable. Per tant, la quota d'amortització se li pujava al tipus d'interès i era el que al final acabaves pagant a cada mensualitat i que s'hi va actualitzant, depenent del contracte, cada mes, cada trimestre, cada semestre, cada any, depenent del contracte.
Se'n van fer moltes hipoteques en base a l'índex IRPH?
Malauradament, sí.
Sí, sí, aquí a Vilafranca nosaltres n'hem detectat moltes. Antigament, el que eren les caixes, Caixa Catalunya, Caixa Penedès, CaixaBank, bueno, la Caixa...
La Caixa, aleshores.
Sí, la Caixa, aleshores. Sobretot utilitzaven aquest índex, és a dir, no oferien la possibilitat a la persona consumidora de fer la hipoteca amb l'Euríbor, per exemple. I això nosaltres ho vam detectar perquè l'any 2017, per allà l'any 2017, vam revisar moltes hipoteques perquè la gent venia a veure si tenien clàusula terra, i que també era una de les clàusules que es va declarar abusiva, i vam detectar que molta gent tenia l'IRPH i no ho sabia.
Ni ho sabia.
No, la gent no és ben bé conscient, perquè si no s'ho ha mirat, no, doncs bé, va pagant i no sap ben bé quin tipus d'índex té. No?
I aquells que sí que ho sabien perquè hi apostaven, o perquè, com tu deies, el banc, la Caixa, els hi recomanava o insistia en que eren aquestes les condicions, en teoria es venia com un índex més estable, no?, que l'Euríbor, que donava més confiança, i al final els hi ha acabat sortint,
sí,
més car.
Tal qual. La majoria de bancs ficaven arguments que, evidentment, a data d'avui no es podrien ni utilitzar per intentar vendre aquest índex com una cosa estable, com que pagaràs molt poc d'hipoteca, i al final a la contra s'ha trobat que ni era veritat, que tots els préstecs fets amb aquest tipus d'interès s'ha pagat una quantitat, una bajanada, o sigui, unes quantitats que qualsevol consumidor s'ho hauria de mirar ben bé. Una cosa que a data d'avui ja no passa perquè, clar, les lleis es van canviant i et trobes que es dona més informació, però abans tenies la poca informació que et donava el banc i amb això ja tenies sort.
Sí, el problema va ser la forma en què es va comercialitzar, no?, aquest IRPH. No s'informava bé a les persones consumidores, no?, de realment com es calculava, on es podia trobar aquest índex per fer el seguiment, on podien veure on estava publicat. És a dir, el mètode de càlcul no va ser, no era
transparent,
no? I això és el problema, això és el que dona peu a que, doncs, si es reclama, pugui arribar a declarar-se com un índex abusiu, per tant s'ha de demanar la nul·litat d'aquesta.
Clar, hi va haver un moment que l'Euríbor va començar a baixar, mentre que l'IRPH no.
Sí, es mantenia estable o fins i tot pujava.
O pujava una mica, i clar, aquestes persones pagaven de cop i volta 200 euros més, i n'hi havia que no podien assumir aquest sobrecost, o més de 200 al mes.
Sí, de fet n'hi havia tres tipus, no? Hi havia tres tipus d'IRPH, sí. El de bancs, el de caixes i el d'entitats, que en deien, que dos d'ells ja van ser suprimits pel propi Banc d'Espanya, no? Perquè Europa ja els hi va dir que no era massa clar com es calculava, i dos ja van ser suprimits, i va quedar només un que encara existeix actualment, que és l'IRPH Entitats, no? Perquè encara existeix perquè hi ha molta gent que el té, no?
Que no ha acabat de pagar la hipoteca.
Ah. I tot i amb això, doncs, bé, no hi ha perspectiva de si s'arribarà a suprimir aquest també o no, no? Si el govern podria dir, en base a totes aquestes sentències que han anat sortint del Tribunal de Justícia Europeu, doncs podria fer un decret, no? Igual que va fer en el seu dia amb les clàusules terra, dient, doncs, que totes les hipoteques que tinguin aquesta clàusula, doncs aquesta clàusula serà nul·la. Què passa amb això? Que, clar, no n'hi ha prou amb que es digui que és nul·la, sinó que després cada consumidor ha d'anar a reclamar, no?, tot el que ha cobrat,
seu banc,
la devolució de tot el que ha cobrat de més, no?, per tenir aquesta clàusula. No?
Ara explicarem com reclamar. Què diu aquesta última sentència? Dèieu que és l'enèsima, potser perquè n'hi ha hagut moltes. De finals d'any tenim una nova sentència del Tribunal Europeu.
Correcte. Ens trobem que dins d'aquesta història jurídica sobre l'IRPH hi ha hagut un munt de sentències, moltes dispars, ens trobem un Tribunal Suprem que l'accepta com a vàlida, ens trobem audiències provincials com la de Barcelona, o n'hi ha altres que també l'accepten com a vàlida, trobes unes altres audiències que diuen no, jo això no ho puc donar per vàlid perquè és que no compleix amb els requisits de transparència ni tampoc amb els requisits perquè una clàusula sigui vàlida i no abusiva. Clar, les sentències del TJUE que han parlat sobre l'IRPH són unes quantes.
TJUE és Europa, eh?
Sí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Què passa? Aquesta sentència en particular, la que ha sortit durant, bueno, el desembre, el 12 de desembre de l'any passat, és molt important perquè ja fica uns criteris que han de complir tots els jutjats que s'ha de veure a cada hipoteca. Per exemple, si es va informar d'on es podia mirar el tipus d'interès, si es va fer una espècie de càlcul previ perquè el consumidor pugui veure els efectes de l'IRPH envers d'un altre tipus d'interès, com podria ser l'Euribor i tal, cosa que no s'ha fet. Què passa? Quan això és com la teoria dels pilars. Quan un pilar es trenca, el sostre es cau. Per tant, si un pilar es trenca en el tema de la clàusula abusiva, la clàusula s'ha de declarar immediatament abusiva, perquè no compleix amb els requisits.
Bé, Europa, la sentència del Tribunal Europeu diu això, i ara què?
Ara, doncs,
cada estat, en aquest cas en el nostre?
Sí, no, cada consumidor haurà d'agafar la seva hipoteca.
Igualment.
Igualment, reclamar-la. Ens trobarem el mateix que va passar l'any passat amb el tema de les despeses, que diran que no, que això és vàlid, que no sé què, i pitos i flautes. I al final què passarà? Que els consumidors es tindran que anar o a serveis públics de consum per assessorar-se, associacions de consumidors, advocats, i reclamar judicialment. Ens trobem una altra vegada la situació que judicialitzem el tema de les clàusules abusives un altre cop per culpa de que els bancs no volen arribar a acords.
No ho posen fàcil pel consumidor.
Mai.
Gaire no.
Què aconselleu?
Jo, com a associació de consumidors, nosaltres sempre aconsellem que la gent vagi a mirar les seves hipoteques, que vagi a mirar-les, que les miri un professional i que a partir d'aquí li digui, mira, tens aquesta clàusula abusiva, jo la reclamaria perquè ja en uns diners que t'han cobrat. Jo, per el que fa a mi, jo reclamaria fins i tot un euro, perquè els bancs no ens ho han posat gens fàcil a prova d'estar tots aquests anys. Si a mi el banc s'ha cobrat un euro meu, jo el vull aquest euro que és meu.
Però què em costarà a mi reclamar aquest euro?
Clar, aquí
aquest
depenent...
Aquest és el quid de la qüestió.
Aquí depèn de on vagi cada persona. Depenent si va a un advocat, doncs depenent dels honoraris que cobri aquest advocat, si va a una associació de consumidors, doncs els honoraris que vagi a cobrar aquesta associació de consumidors. Nosaltres, com a associació, el que fem és primer fer un estudi previ. Independentment de que la persona després pugui anar o vulgui anar a un procediment judicial, perquè, clar, si no sabem primer quina quantitat es reclama, ni el consumidor es ficarà, ni ningú es ficaria. Clar, anar amb incertidumbre d'aquest tipus no és aprofitable. Fem aquest estudi previ, diem, escolta, t'han de retornar X diners. Per tant, nosaltres el que fem és un pressupost previ. Normalment el cobrem el mateix que amb el tema de les demandes col·lectives. Uns 400, 600 aproximadament, depenent del cas. I si es guanya en condemna en coses, ho retornem i ens aportem el 15%, que això sí que s'emporta a l'associació. Perquè cap i a fi aquests diners inicials no ens els portem nosaltres. Se'ls emporta l'advocat i el procurador, que presentaran la demanda en nom de l'associació que defensa els interessos del consumidor. Cosa important, anar amb una associació de consumidors i més com està la justícia durant aquests últims anys és garantia de que en l'hipotètic cas de que es pogués perdre el cas per qualsevol cosa que pugui passar, no et condemnin en costes, que això és molt important. Les associacions de consumidors tenim dret a justícia gratuïta i fa que si es presenta una demanda i per al que es fos es perdés, al consumidor no li afecta.
Aquesta és la gran diferència.
Exacte.
Sí, però és important perquè estem parlant de bastants diners. O sigui, així com...
Quins muntants, aviam.
Ui, és molt variable. Això és difícil s'ha de fer un càlcul específic, però parlem de bastants més diners que, per exemple, en el cas de les reclamacions de les despeses hipotecàries. No sé, el Jaume ens ho pot explicar una miqueta millor.
Sí, jo puc ficar l'exemple entre una cosa que és molt coneguda, la clàusula sol i l'IRPH, perquè al cap i a la fi són tipus d'interès igualment. La clàusula sol era la clàusula en la que deia que per molt que tu el tipus d'interès fos més baix, pagaves aquest tope. Si era el 3%, no pagaves menys del 3%. L'IRPH, en canvi, és el tipus d'interès que va pujant i baixant. Si fiquem un exemple d'una hipoteca de 100.000 euros o amb un tipus d'interès... amb una clàusula sol del 3%, que no baixa del 3%, depenent de quan es va fer aquesta hipoteca, igual la persona pot reclamar uns 4, 5, 6.000 euros aproximadament. S'hauria de mirar, evidentment, cada hipoteca i les condicions que tenen. Un IRPH puja molt més, perquè estem parlant d'un tipus d'interès més alt, que s'ha aplicat durant molt més de temps. Sense clàusula sol, per tant, tu no reclames aquelles que han estat per sobre d'aquesta clàusula sol, sinó que reclames tot el contingut. Per tant, igual ens podem trobar una hipoteca de 100.000 euros amb les mateixes condicions, sense clàusula sol, amb un IRPH, que igual de 5, 6.000 euros passa a uns 20.000, aproximadament. S'ha de mirar cada hipoteca indiferentment del que tal. El que fica a les condicions és el que s'ha de mirar.
Sí, clar, però després li hem d'afegir els interessos legals, no?, de tots aquests anys, perquè, clar, sí, parlem d'hipoteques, majoritàriament aquestes es van fer doncs, cap a finals dels anys 90, principis del 2000, és a dir que porten molts anys pagant. I, per tant, l'interès, no?, legal que s'acumula, no?, dels diners que t'han cobrat de més durant tots aquests anys, també es reclama.
I si has acabat de pagar la hipoteca, també pots reclamar?
Sí, igualment. Sense cap problema, perquè al cap i a la fi la reclamació de clàusules abusives no prescriu. I des de que va sortir la sentència l'any passat del tema de les clàusules de constitució d'hipoteca i tal, que deia que fins que no es declara abusiva la clàusula no comença el període de prescripció per reclamar els diners, s'aplica el mateix en una clàusula IRPH o en qualsevol clàusula hipotecària. Bueno, de qualsevol contracte, en fi.
Clar. És que aquesta és la resposta que donaven les entitats bancàries a la majoria de les persones que reclamaven, que feien la reclamació prèvia per aquest tema, no? Bé, i per aquest i per qualsevol altre de tema de clàusules abusives. En la majoria de casos, que són hipoteques de fa anys, no?, responien que ja no es podia reclamar perquè ja havien passat més de 10 anys, no?, que és el termini aquí a Catalunya per poder presentar una reclamació des de que es va doncs, constituir, no?, la hipoteca i tal. Bé, doncs això, en el que, com ha dit el Jaume, en el cas de les clàusules abusives no prescriuen, es poden reclamar sempre.
I la gent està reclamant o s'ha perdut en aquest mar de sentències?
No, hi ha gent que reclama.
Sí.
El principal avantatge és que hi ha gent que ho reclama, que el que deia, el que em passa a mi, és un euro però és meu. Doncs hi ha molta gent que pensa de la mateixa manera. Hi haurà gent que no pensi de la mateixa manera, que pensi que això és un mareig legal, que entra que es presenta una demanda i és temps que es perd. Però hi ha molta gent que diu...
Que tu has d'avançar uns diners.
Exacte. Hi ha gent que diu, jo ja ho tinc perdut. Si ho puc aconseguir, doncs tirem endavant. I a mi em sorprèn la quantitat de gent que està venint justament de l'àrea de l'Alt Penedès. Estem rebent un munt de trucades, gent que ve a les nostres oficines a informar-se, ja no només de la clàusula IRPH, sinó de la seva hipoteca en general.
On sou? Recorda'ns on us podem trobar.
Sí, nosaltres estem aquí a Vilafranca del Penedès, al carrer Progrés 1620. I si la gent vol veure més informació, pot entrar a la nostra pàgina web, que és www.acu-avae.cat o trucant-nos al telèfon 93 000 8808.
Parlem d'altres clàusules abusives.
Sí, un contracte ens podem trobar un munt de clàusules abusives, com he dit, l'IRPH, la clàusula sol, però també ens trobem les famoses despeses hipotecàries que ja es va parlar l'any passat i que encara seguim rebent casos d'aquest tipus. També tenim la comissió d'obertura, que també és una comissió que cobrava el banc i que mai s'ha dit a quin servei va prestat, cosa que es considera abusiu. La llei diu que una clàusula que imposi al consumidor el pagament d'uns diners per un servei que no es presta, no es pot cobrar. I tenim més clàusules, els interessos de demora, que normalment sempre s'aplicava un tipus molt alt, o sigui, del 21, 22, 26, jo m'he trobat fins i tot del 30%. També ens trobem la coneguda clàusula de venciment anticipat, que tot i que ja no s'aplica durant aquests anys, no deixa de ser abusiva. Els avals que s'apliquen sobre les hipoteques s'ha de mirar ben bé perquè molts són abusius. Nosaltres estem portant molts tipus d'aquestes demandes per al tema dels avals, o sigui, el típic cas de que una persona li avalen els pares o el germà perquè pugui comprar una casa i amb tot el tema de la crisi hipotecària se'n va anar a Norris, doncs molts casos els hem guanyat de tema d'avals declarant abusiva la clàusula. I així un munt de clàusules que també existeixen dins dels contractes i que a cada hipoteca s'ha de mirar perquè, recordem, cada hipoteca és un món.
Teniu també un servei que es diu ITB Clàusules?
Sí, la ITB Hipotecària. És un servei que nosaltres tenim i que serveix perquè una persona pugui vindre a les oficines, li mirem la hipoteca, li fem un balanç de quantes clàusules té aquesta hipoteca i quantes d'aquestes són abusives i es poden reclamar. Agafem tota la hipoteca i es presenta una demanda al jutjat reclamant l'abusivitat de totes aquestes clàusules, amb devolució dels diners, i queda al cap i a la fi una hipoteca neta de clàusules abusives. Neta, o sigui...
Quan guanyes.
Home, evidentment, quan guanyes. Però molts pocs casos de consum nosaltres hem perdut a data d'avui. I mira, toco fusta de que ara no canvi
la... Toca, que la sí. Taula és de fusta.
Doncs, ja estic tocant. Però, clar... És important perquè si primer aconsegueixes això, tens una hipoteca neta, que s'han de baixar les quantitats que pagues cada mensualitat i que et trobes que igual hipoteques, exemples que tenim a l'associació, una persona que estava pagant quasi 1.200 euros d'hipoteca, a classes a la ITB hipotecària i declarant totes les clàusules abusives amb els diners, danys i perjudicis i tota la pesca, li ha quedat una hipoteca de 600 euros. És la meitat. O sigui, és una cosa important. I molta gent això ho ha de tindre en compte perquè, clar, ens trobem en una situació de que els bancs s'han aprofitat molt dels consumidors. És hora de que nosaltres ens aprofitem d'ells una vegada.
Quin cost té el servei ITB d'hipoteques?
Per mirar la hipoteca no cobrem res. Una vegada que ja s'ha de fer tota la gestió, reclamació i anar al jutjat, sí que demanem la quota de soci, perquè, clar, la demanda la presenta l'associació, el que deia, si es perd no hi ha condemna en costes, perquè l'associació pugui representar un consumidor, aquest ha de ser soci de l'entitat. La nostra quota anual és 60 euros, que porta 6 anys i crec que no canviarà mai, i el tema de les despeses d'advocat i procurador, nosaltres comptem uns 600 euros aproximadament, que després, una vegada que es guanyen condemna en costes, es retorna, i de les quantitats que el consumidor percebeixi, l'associació es queda el 15%, i ja està, no té més.
Quan solen trigar aquests processos? Hi ha una mitjana?
Depèn del jutjat. Depèn del jutjat. Ens estem trobant que hi ha jutjats que van més ràpids que altres. Aquí a Vilafranca et puc dir una cosa i et puc dir l'altra. Jutjats que van més ràpids i altres que van més lents. Et fico un exemple. Un procediment judicial per un tema de despeses, que només era de despeses, la demanda es va presentar al juny, si mal no me'n recordo, i a gener encara no ha estat més a tràmit. I, per altra banda, em trobo amb un jutjat que en un mes ja estava tot admès a tràmit, la demanda ja s'havia enviat i estaven pendents de que contestés el banc. I pendents ara de que en citin audiència prèvia. Pot oscil·lar un any, any i mig, aproximadament, depenent del jutjat.
Gavi, què recomaneu des de l'OMIC?
Bé, doncs des de l'OMIC recomanem que la gent s'ho miri, no? Que vingui a l'OMIC o vagi a l'Associació de Consumidors o si... Doncs coneixen algun advocat de la seva confiança, doncs que vagin a revisar la hipoteca perquè puguin veure doncs, totes aquestes clàusules que si són, si no hi són, si és viable la reclamació o no. Doncs animem a la gent a que s'ho miri i faci valer els seus drets, no? I, si em permet, Sílvia, res, només fer un petit recordatori que ja podem anunciar que de cara al Dia Mundial de les Persones Consumidores, que és el 15 de març, i que cada any doncs, mirem de fer algun acte, alguna... per donar a conèixer aquest dia i reivindicar aquests drets. Aquest any farem una xerrada conjunta amb Aquabae i amb el Servei de Consum del Consell Comarcal, tots els organismes de consum del territori d'aquí de l'Alt Penedès, i farem una xerrada centrada en el tema de les estafes telefòniques i les ciberestafes, que últimament
doncs, està en auge, no?
Només parlem d'això perquè és que és el pa de cada dia.
Doncs moltes gràcies a tots dos, Gavi Giral i Jaume Miquel Ruiz, per haver-nos acompanyat avui. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Escucha-nos y que te sigas. Són els Latin Mafia cantant Siento que merezco más i amb ells tancarem aquesta segona hora. Publicitat, notícies i seguim. Que te pierdas, te doy mi sudor, te dedico mis fechas. Ay, que tenemos aquí, vaya. Siento que he petado, siento que he petado, si no le llevo mi techo, que preguntas tan pendejo, son las que no me he hecho, que es que si me rompa en el mundo, se pondrá contento, siento que...
Si te puedo morir con más.